Hola, benvinguts una setmana més aquí a Eixample Barcelona Ràdio amb el programa cinematogràfic que porta per títol Cinerama. Durant aproximadament 60 minuts farem un repàs a l'actualitat en quant a estrenes als cinemes de Barcelona, notícies, records de gent que ens va deixant i també escoltarem bandes sonores i tot això als habituals. Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
A l'Agustí Martorell.
Hola, què tal?
I un servidor, el Joan Ribas. Avui edició número 88, corresponent a aquest cap de setmana del 24 al 26 d'octubre, on han arribat moltes estrenes, algunes d'elles interessants, altres no tan interessants, dependrà del vostre gust quan les veieu. Nosaltres opinarem d'algunes d'elles, les que hem pogut veure, per exemple, Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, Frankenstein, de Guillermo del Toro, que arriba durant 2 setmanes a les sales cinematogràfiques, el 7 de novembre ja estarà disponible a Netflix, també Springsteen, Deliver Me From Nowhere, i Pequeños Calvarios, i també una reposició corresponent a l'aniversari número 20 de La novia cadàver de Tim Burton.
Sí, segur.
Segur, segur.
Segur.
Ja sabeu, arriba Halloween, la castanyada, el dia dels morts, i arriba La novia cadàver. També un record per l'actriu Samantha Eggar, una actriu que ha mort a Los Angeles amb l'edat de 86 anys. Una actriu que va tindre una època més o menys de protagonista interessant a la dècada dels anys 60, no, Conxita?
Sí.
Va fer bastants pel·lícules.
Sí, però, bueno, després va envellir, no sé, molt, tenia una cara molt rara de gran. Jo l'havia vist en algun telefilm i no semblava ni ella. No sé si és que es va operar o alguna cosa d'aquestes, que estava com molt rara.
Però als anys 60, com
sí,
deia...
Sí, als anys... Però va durar poc.
Sí, li va durar poc, no sé per què, perquè...
Bueno, com actriu... tantes altres.
Sí, moltes vegades passa, no?, que tenen 4 o 5 pel·lícules on són coprotagonistes o protagonistes i després bueno, acaben o no fent res o treballant a la televisió
va
en pel·lícules menors, no?
Va fer aquella pel·lícula que es va rodar aquí al Cap de Creus.
Sí, La luz del fin del
sí,
mundo,
senyor.
Amb el Yul Brynner,
sí.
El Kirk Douglas i el Fernando Rey.
Sí, sí, sí.
La sala d'una obra de Julio Verne.
Sí, La luz del fin del mundo. I sortia també aquell actor, un actor italià que a mi m'agradava molt. No me'n recordo com es deia. Massimo
Ranieri.
Sí, sí.
Havia el Renato Salvatori.
No, era un noi jove.
Deu ser el Massimo Ranieri, no?
Sí, era...
El Massimo Ranieri,
sí. Oi, a mi m'agradava molt aquest actor, que va fer molt poca cosa. Era cantant, també. Era cantant.
Era cantant i no va fer alguna sèrie de televisió italiana que la van fer per televisió espanyola?
Sí. A mi m'agradava molt. I per això me'n recordo que sortia pobret i el mataven de seguida. Jo vaig anar a veure la pel·lícula, me'n recordo, amb una amiga per ell, i el mataven als 5 minuts i vam dir...
I llavors què vas fer? Vas marxar?
No, la vam veure, la pel·lícula, clar.
Us sembla que continuem parlant de Samantha Eggar? O voleu encara recordar batalletes d'abuelitos?
És que em sembla que aquesta pel·lícula va ser, si no l'última, de les últimes que ella va fer, així...
Bueno, ella va començar treballant al teatre amb obres de Shakespeare, sent actriu de repartiment, mentre actuava Sueño de una noche de verano el 1962, la va veure un productor de cinema que la va contractar per fer la seva primera pel·lícula ambientada en el món dels estudiants. A partir d'aquí va fer alguna que altra pel·lícula, inclús també va sortir en un dels capítols de la sèrie El Santo, i el 1965 seria el seu llançament internacional, coprotagonitzant en Terence Stamp, que fa poc també l'acomiadaven.
Curiosament fa un parell de mesos, sí. Els dos. Mira.
El col·leccionista de William Wyler, una de les meves pel·lícules preferides de la història del cinema, una pel·lícula impactant que cada vegada que la veig és que no puc apartar la mirada de, en aquest cas de la televisió, no? No sé si a tu t'agrada també, Agustí, el col·leccionista.
Sí, sí, sí. I la música de Maurice Jarre.
Sí, sí, la música està molt bé.
Però tota l'ambientació, ells dos estan impecables amb els seus papers i com pateixes per la noia, no? Que bueno, no direm com acaba, però suposo que molta gent ja l'ha pogut veure. Indubtablement el col·leccionista va ser el seu llançament internacional i en aquesta pel·lícula va guanyar el premi a la millor actriu al Festival de Cannes.
Sí, em sembla que tots dos.
I va estar nominada a l'Oscar també.
Sí, 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 cert. Mm.
Fins al 1971 més o menys faria pel·lícules de cert èxit, va treballar en grans figures.
Veus, és el que jo t'he dit. Aquesta va ser de les últimes, o si no la última així important, dic jo, eh?
Va fer en Richard Harris, Cary Grant, Rex Harrison, sí, Sean Connery.
Apartamento para tres amb el Cary.
Sí. Ah, sí, i aquella, bueno,
que va ser la darrera pel·lícula de Cary Grant. Sí, a partir d'aquí ja es va retirar. Aquella història que passava als Jocs Olímpics de Tòquio, no? Mm-hmm. Amb el Jim Hutton, sí, i ella, els tres.
I aquella pel·lícula del Martin Reed
de Molly Maguire, sí, Odio en las entrañas.
Sí, estava molt bé, que molt està, bé, molt bé.
Sean Connery, Richard Harris, sí, el món de les mines, dels miners,
de
les
Gales, de Gales. Estava molt bé aquesta pel·lícula, sí, bé, realment.
Tenia un duel interpretatiu entre Richard Harris i Sean Connery, sí, realment important, no?
El món sindical i tot això, sí, estava molt bé, sí, sí.
També faria Doctor Dolittle amb Rex Harrison.
Ah, sí, sí, aquesta era molt mona.
L'extravagante Doctor Dolittle, sí, no? Se li va dir aquí.
Sí, era molt bufona, era
el
musical.
Richard Fleischer, el director.
Era musical, era molt bonica aquesta pel·lícula, és veritat.
Que després crec que, no sé si va ser el Will Smith o un d'aquests, o
sí,
van fer un remake, no?
Jo no l'he vist, no l'he vist, però aquesta era molt bufona. Sí, tenia unes cançons molt maques, és veritat, aquesta pel·lícula. Jo tinc el disc. Tinc el disc, sí.
Molt
sí,
bé.
Sí.
Jo tinc el CD de Apartamento para tres.
Vale, no, jo
i
tinc
el vinil del col·leccionista.
Ah, ja, això ja ho sé.
I el d'Odio en les entranyes, però és igual.
Que eren molt cars aquests vinils, eh?
Sí, el col·leccionista era un vinil molt buscat i
molt car.
I difícil. També el mateix any de Doctor Dolittle faria una pel·lícula d'intriga titulada La dama del cotxe con gafas y un fusil. Anatole Livac va ser el seu director,
no,
amb Oliver Reed coprotagonista.
No, aquesta no l'he vist.
I, com dieu, el 71, La luz del fin del mundo, un repartiment realment estel·lar, d'estrelles, rodada aquí a Catalunya. I el 72, com curiositat, tornaria a treballar amb Jules Briner amb una sèrie de televisió.
Sí, l'Anna i el rei.
Anna,
sí,
i el rei,
sí,
no?
Jo l'he vist, però és de televisió, sí, sí, es havia arribat. Sèrie. Jo l'havia arribat a veure.
No era musical, suposo, no? Si no,
no.
Devia ser com aquella que van fer després amb la Jodie Foster, no? Anna i la...
A veure, és que ja es havia fet anteriorment. Es havia fet als anys 40 o es havia fet sense música. Després es va fer El rei i jo, que és l'obra musical del Jerome Robbins, era, no? Sí. Uh-huh. I després sí, es va tornar a fer una altra sense música.
Seria curiós veure aquesta sèrie, sí, no? Anna i el rei.
Sí, sí.
I el curiós és que la partitura de, crec que, 8 capítols i el tema principal va ser composat per Jerry Goldsmith.
Ah, mira! Ah, per això ho vol veure.
Sabies tu, Agustí, això?
Sí, Jerry Goldsmith i el Richard Shores també va fer la música.
Toma!
Ara escoltarem els títols de crèdit. I ja per acomiadar més o menys la seva carrera, dos curiositats. Una de l'any 1976, Elemental Dr. Freud. Una curiosa pel·lícula del Herbert Ross.
Sí.
On sortia Alan Arkin, interpretava el doctor Freud, Nicole Williamson a Sherlock Holmes,
sí,
Robert Duvall al doctor Watson,
sí, ja l'he vist aquesta pel·lícula, ja.
Laurence Olivier al dolent, Moriarty,
sí,
i Vanessa Redgrave i Samantha Eggar, un gran repartiment per aquesta, sí, curiosa pel·lícula.
Sí, recordo,
no?
La pel·lícula, sí, bueno, de l'època, sí, sí, sí.
I també participaria amb Oliver Reed altra vegada a una de les primeres pel·lícules del David Cronenberg, Cromosoma 3.
Sí, que és la de, suposo que és la que va vindre a Sitges, no? Que deien que havia estat a Sitges.
Sí,
i no sé
el 81, què. No? Deien que havia estat per aquí, no sé.
No sé. Sí, sí, no sé. Sí que ho van dir, que havia estat a Sitges. Seria aquesta, perquè Cronenberg i Sitges...
Va bastant lligats.
Sí.
I a partir d'aquí moltes sèries, Colombo, Starkey Hatch, Vacaciones en el mar, Hawaii 5-0, La isla de la fantasía, Magnum, Hotel, inclús un Star Trek New Generation, on ella participava en capítols, eh? Tampoc era de les protagonistes. Bueno, conviem una actriu que va tindre 5 o 6 pel·lícules realment importants a la seva carrera, però després
sí, és
va
que
quedar
diem.
Relegada.
Però
no?
Hi ha moltes, eh? Sí, sí. Llavors i ara.
Però bueno, a mi ja et dic, El col·leccionista és una de les meves pel·lícules de capçalera de la història del cinema. I ara, per acomiadar a Samantha Eggar, el que farem serà escoltar el tema principal, que és molt curtet, de Anna i el rei, de Jerry Goldsmith. Molt maca, no? Aquesta música de sintonia d'Anna i el rei.
Sí, sí.
Jerry
sí.
Goldsmith.
Està molt bé.
Està molt bé, sí, sí. Bueno, continuem aquí a Cinerama parlant d'actualitat i del 29 d'octubre al 9 de novembre Barcelona es convertirà novament en l'epicentre del cinema asiàtic independent amb la seva edició número 13 de l'Asian Film Festival Barcelona que organitza Casa Àsia. Enguany, el festival presenta a prop de 120 títols de més de 20 països d'Àsia i el Pacífic i dedica la retrospectiva al Japó en el marc de l'any Catalunya-Japó, promogut per la Generalitat de Catalunya i el Consolat General del Japó a Barcelona. La inauguració anirà a càrrec de la pel·lícula japonesa Climbing for Life, de Junji Sakamoto, i també diverses altres títols que podeu consultar a la web del festival. Les projeccions tindran lloc principalment al Cinema Girona, però també al Caixa Fòrum, Institut Francès, Fundació de l'Institut Confuci de Barcelona, Sunseig i l'Escola de Cinema de Barcelona, en sessions també disponibles a Filmin i a BTV. Per consultar tota la programació i més informació, doncs entreu a asianfilmfestival.barcelona/2025 i és, allà tindreu informació de les pel·lícules, de les sessions, d'on es poden veure, dels preus de les entrades, etc, etc, etc. I ara continuem ja aquí amb Cinerama, si voleu ja entrem a parlar d'estrenes, d'actualitat. D'Agustí, quines estrenes tens tu per aquí la llista?
Pues ara mira, aquest
20... Saps quantes?
Unes quantes, no sé el número, però comencem amb el biòpic del Bruce Springsteen.
No és exactament un biòpic.
No, jo crec que no sé si acabarà de convèncer els fans de Bruce Springsteen, perquè fins ara han arribat molts biòpics. És cert, Elton John, el Freddie Mercury, Elvis Presley, que sí que tocaven gran part de la vida d'aquests grans estrelles de la música, no? Però aquest Springsteen Deliver Me From Nowhere està narrada i està concentrada en una època molt concreta de la vida de Bruce Springsteen, que va ser durant la creació i gravació del LP del vinil Nebraska, un LP totalment acústic, totalment diferent de lo que havia fet fins a llavors Bruce Springsteen, que començaria la seva carrera musical a principis dels 70. Crec que abans de Nebraska ja havia editat com 5 discos. L'anterior va ser The River, un LP doble, que va tindre força d'èxit, com el Born to Run, la famosa cançó i famós disc de Bruce Springsteen, amb el que s'obre la pel·lícula, no? Veiem un fragment d'un concert de Bruce Springsteen tocant aquest tema, no? Nacido sí. Para Correr.
Sí. Sí, sí, sí. No, no, no sé, perquè jo d'aquests temes no...
No, de la pel·lícula.
La pel·lícula, bueno, no està mal. El que passa que és això, el que tu dius. Una mica, bueno, es veu que tenia un trauma, no?
D'infància, sí.
D'infància.
El seu pare, sobretot.
Però després sembla que la cosa es va arreglar. I bueno, sembla que una mica, bueno, perquè es veu que és una persona, és... donen a entendre que és una persona molt depressiva, no? I això li fa pues, tenir aquests alts i baixos o aquest tipus de coses. O sigui, no s'acaba de centrar, està amb una noia però no està... és això, no? Una mica, que és una persona bastant inestable.
I no està satisfet amb la música que ha fet fins a aquell moment... per la qual decideix tancar-se en una casa enmig d'un bosc, no? Amb una guitarra acústica i una gravadora de casset de quatre pistes.
Home, és clar, que llavors només hi havia els cassets.
I sí, però bueno, bueno, no amb els estudis de gravació, no?
També hi havia els magnetòfons, també.
Els estudis de gravació utilitzaven cintes de moltes pistes. I és el que hi fa, es tanca allà, comença a recordar la seva infantesa, a compondre diferents temes. També veu per televisió la pel·lícula Males Tierras, recordem, sí. Crec que va ser la primera, el Terence Malick.
Sí.
Sí, no? En Martin Sheen i Sissy Spacek,
sí.
Com protagonistes, basada en una història real, no? D'una parella d'assassins que anaven robant i assassinant.
Sí, bueno, és una pel·lícula un tant estranya, sí, sí, sí.
I això li marca també aquesta visió per televisió d'algunes escenes d'aquesta pel·lícula, investiga una mica més sobre el noi i per això li dona per, doncs, entre que està deprimit no i sé, aquesta època introspectiva
no
que té.
No sé exactament per què, però bueno, sí, sembla que li fa...
Sí, inclús una de les cançons que composa per al disc Nebraska li vol donar el títol del noi, no? Però al final diu no, li posarem Nebraska a la cançó per evitar problemes. No? I bueno, és aquesta època concreta, no? Que ja, sí, s'obre... No hi ha masses concerts, hi ha el concert de Borturran al principi, dos o tres temes que ell toca en un local on viu, en un grup de música de rock and roll i que ell col·labora, de rock and roll i de blues.
Bueno, això és quan comença.
Quan comença. I després, sí, alguns moments de les gravacions a l'estudi i com es va gestar aquest disc Nebraska, que va ser molt complicat, però clar, ell gravava en un casset, però després al arribar a l'estudi de gravació traspassar aquest casset a l'estudi i a les cintes de 16 o 21 pistes, no sé quantes són, quedava una música que no quedava bé per fer una gravació. Llavors és aquesta lluita que té amb el seu productor, el John Landau, no? Que és un personatge que també va assistir, el seu productor.
Sí, suposo que tot va existir o existeix.
Sí. Sí, sí.
Perquè, clar, sí, però és un personatge real.
També és curiós perquè durant la gravació de Nebraska també havia gravat el Born in the USA,
sí.
Un dels seus temes mítics de la carrera de Bruce Springsteen, però el va deixar aparcat per treure'l després de Nebraska. Bueno, una pel·lícula interessant, no?
Sí, la que passa que et quedes una mica així, no? Perquè... Bueno,
està basada en una novel·la que porta el mateix títol que la pel·lícula.
Bueno, però això ell ha donat la...
Home, se suposa que sí. A més, s'ha acompanyat els passes que hi ha hagut a Londres o als Estats Units de la pel·lícula.
Jo m'imagino que totes aquestes pel·lícules de biografies de cantants, els que estan vius han donat la seva aprovació i els que estan morts, doncs, la família. No pots agafar un personatge real i dir una cosa que no és. O sigui...
Bueno, pues retrata això, Springsteen Deliver Me From Nowhere, que seria una traducció més o menys Líbrame de Ninguna Parte, seria més o menys la traducció del títol en anglès, d'aquesta època fosca de la vida de Bruce Springsteen, però que bueno, va aconseguir editar el disc Nebraska contra els capos de la casa de discos que no volien, ell inclús va dir que no volia sortir ell cap imatge a la portada, efectivament la portada no surt ell, però va tindre èxit, curiosament, no? Un canvi total d'estil, que és aquest de Nebraska. Bueno, una pel·lícula interessant, i el protagonista és el Jeremy Allen White, que és un noi que fa molt bé, no?
Fa bé, sí, fa bé.
La noia també, la que ell té una certa relació al començament, que no sé si és un personatge del tot real, perquè jo he llegit coses, però no surt el nom d'aquesta noia. Igual està basat en una altra, no? Ella, també ho fa bastant bé.
Ell després es va casar amb
Bueno, i ara amb el seu grup sempre està acompanyat per la Patty Siafa, que és la seva dona. Sí, actual, sí. No?
I aquesta, bueno, sembla que només és aquesta, no? Sembla que no ha tingut cap més, no ho sé.
Crec que sí que es va casar anteriorment, no estaria molt segur.
Bueno, amb aquesta noia no s'arriba a casar, i hi ha moments que està com molt feliç amb ella i altres moments que ni la truca, ni... O sigui...
No, perquè travessa una gran crisi emocional.
Això.
Bueno, recomanem, però no aneu a veure un festival de concerts de cançons de l'època durada de Springsteen. És diferent totalment a la darrera pel·lícula que es va fer sobre Bob Dylan, que sí que retrata la primera època d'ell, els dos primers discos, el festival de Woodstock, hi ha moltes cançons... Mm. Aquí hi ha, però no hi ha massa música. És una pel·lícula, com diem, que sembla més de cinema independent, no? Els actors tampoc són coneguts.
No, ningú. No surt cap actor conegut, no.
I, bueno, és, per als fans de Springsteen, es té que bé, sí o sí. I és una pel·lícula, podríem dir que notable, no?
Sí, no està mal.
A més, són 2 hores, con lo
però
qual...
no sé jo avui en dia la gent si això li agrada.
Algú li pot decepcionar. Tu ets fan de Bruce Springsteen?
Sí.
Has anat als concerts a Barcelona?
Fa molts anys, una vegada que va vindre al Camp Nou, però fa la tira de temps. Uf, era molt jovenet jo.
Bueno, però per
quan... ja, no em sembla que torna, no? O...
Sí, va estar a Madrid l'any passat, o aquí a Barcelona
però
també.
Però em sembla que torna. O...
Crec que sí, el que passa que les entrades s'esgoten, no dic en segons, però quasi ben bé.
Bueno, saps per què, no? Perquè hi ha molta gent que les compra per revendre.
Sí, diuen que sí, que compren quantitats.
Home, com diuen que sí.
El que passa que ja té 76 anys i ja no és el Bruce Springsteen explosiu que veiem, per exemple, en un parotes d'escenes de l'època dels anys 70, lògicament, no? El seu cos ja no l'acompanya tant, però sí que és clar que és una estrella mítica de la música, no?
I la pel·lícula li ha agradat. Hi ha fotos d'ella amb el Jeremy Allen, els dos junts, a l'estrena allà.
Sí, clar.
Que el noi ha fet un molt bon paper.
Ell l'ha recolzat, clar.
Sí, sí.
Lògicament no pots fer una cosa amb una persona que és viva i dir, mira,
clar, perquè no se centra en la imitació de Bruce Springsteen, sinó també fa una actuació, perquè el seu paper durant tota aquesta època que passa sol en aquella casa tocant en guitarra, composant, podria ser Bruce Springsteen o podria ser qualsevol altre personatge. No és la típica pel·lícula d'imitació com vam veure en Elvis Presley o la de Bob Dylan, inclús amb el Timothée Chalamet.
Ah, per això no vaig anar jo.
Bueno, no està malament, No està malament.
Chalamet.
Per ser el Chalamet, però sí. Aviat, a mi m'agrada.
Aviat farà una pel·lícula de la Rosalía, ja veuràs.
No sé, passo. D'això passo, ja. Bueno, doncs ara escoltem un tema...
Home, és el que agrada, no?
Sí.
El que agrada.
I col·lapsarà en la passa del Callao, no?
Sí, bueno, aquestes... feines mediàtiques promocionals que es fan. Bueno, ara que escoltem, Agustí?
Pues Nebraska, no?
Amb ja el Bruce Springsteen. No he trobat el tema interpretat perquè a la pel·lícula surt que ell canta les cançons, les 5 o 6 cançons que apareixen durant la pel·lícula estan cantades pel propi actor, però en aquest cas escoltarem la veu de Bruce Springsteen amb el tema que donava pel títol a l'LP Nebraska. For rights
sarà forte on my land through the badlands of Wyoming. I killed everything in my path. I can't see. I'm sorry for the things that we've done, at least for a little while, sir. Me and her, we had us some fun. Now the joy brought in guilty verdict, and the judge sentenced me to death. Midnight in prison storeroom, leather straps across my chest. Sheriff, when the man that sweet sir and snaps my poor head back, you make sure my pretty baby sitting right there on my fit to live. Said into that great void my soul be heard. He wanted to know why I did what I did. Well, sir, I guess it's just the meanness in this world.
Harmònica, guitarra acústica i veu de Bruce Springsteen amb el tema titulat Nebraska. Ja s'intueix aquesta tristor, no? Aquesta depressió per part d'aquesta estrella del rock, i és de lo que tracta aquesta pel·lícula, Springsteen Deliver Me From Nowhere, que a part de Males Tierras també hi ha una altra pel·lícula que té importància dins de la pel·lícula, no?
Sí, La noche del cazador.
Exactament, però un parell d'escenes.
Sí, perquè se suposa que la veu ell de petit amb el seu pare. I sí, veu que li va influir bastant.
Més estrenes, Agustí.
Pues mira, ara ve un drama espanyol que té una mitja de crítica de 7,9.
I això és positiu,
és
no?
Molt, jo feia temps que no veia una crítica tan alta, i tu l'has vist, Los Domingos.
L'hem vist els dos.
Sí?
Sí, Los Domingos.
De Lauda Ruiz de Azúa.
Bueno, és una pel·lícula... Avui
recordem d'aquesta directora, Cinco Lobitos, i la sèrie Creer,
que no em va agradar gens, però gens.
Aquelles... En canvi també tenia molt bones crítiques.
Sí, per això la vaig veure i no em va agradar gens, que no em vaig enterar ben de què anava. I la Cinco Lobitos, bueno, no estava malament, però tampoc em va entusiasmar. Aquesta d'ara és una pel·lícula típica per ser en aquesta època, perquè ja ho he dit abans, la gent que ara Rosalía i ensenyar el cul i tot això. I això és una noia que, és veritat,
sí,
que les noies avui en dia en què pensen?
Bueno, tot això. Com en totes les èpoques. Bé, tu en què pensaves? En Marisol i Rafael i
home,
tal.
Però això és igual.
Nosaltres en Bruce Springsteen. Bueno, pues cada té la seva època.
I els pallassos de la tele.
Ah, també. I l'1, 2, 3.
Bueno, doncs és una noia de 17 anys, una noia que, bueno, pues una noia normal, que té la seva família, bueno, no té mare, la mare va morir, però té les germanes i té un, bueno, té un, o sigui, té gent i tal, és
el pare i la tia.
I la tia
que també s'ocupa bastant d'ella.
Sí, sí, sí. Llavors, bueno, en un moment donat, que ella pues, ja té 17 anys i tindria que entrar a la universitat, li pregunten pues, què vol fer a la universitat, si té algun... Bueno, què vol fer, no?, en general. I llavors ella el que diu que és que vol ser monja. Vol entrar...
Que l'ha cridat Déu i... Sí, al principi es veu que està amb les companyes allà en un monestir,
sí, fan
no?
com un retir, però amb les companyes.
A les companyes
que es veu que
de l'escola.
Ja, elles van a un col·legi religiós i fan com un retir amb...
Allò que es deia ejercicios espirituales.
Sí, algo així, però és actualitat, eh? O sigui, ho fan ara. I clar, bueno, les companyes, pues, va molt bé, però ella diu que vol tornar, que vol tornar, que vol fer una altra estada allà, i bé, i bueno, pues, no vol fer res més, i clar, pues, el pare primer no ho té gaire clar, però després diu, home...
Sí, hi ha la confrontació familiar entre el pare, que més o menys ho entén, entre cometes, i la tia, que està totalment en contra,
clar,
perquè
no,
ella no és religiosa,
no,
i això
diu...
de la religió no li interessa gens, i està totalment en contra que la seva neboda entri com monja, no? I està molt bé, perquè aquesta lluita que hi ha entre la Patricia López Arnaiz, que és una actriu que sempre acostuma a estar força bé aquí, destaca molt, igual que destaca la protagonista, que es diu Blanca Soroa, que és el seu primer paper
sí,
cinematogràfic, també té
sí,
17 anys i ho fa molt bé, no?
Sí.
Sí, sí, transmet perfectament en la seva mirada, els seus ulls, les seves sensacions religioses i el drama interior que està visquent per això, per intentar tirar endavant amb la seva idea, no?
I és, home, ja dic que és una mica estrany avui en dia perquè les noies doncs no crec. A veure,
no,
inclús... en la nostra època potser era més normal, no? Perquè bueno, nosaltres anàvem a confessar els primers divendres de mes, tot allò, clar, era una altra cosa, però ara que no fan res de tot això, bueno, elles van a un col·legi, sembla, religiós.
Sí, crec que la religió ja no s'estudia, no?
Home, en un col·legi religiós potser sí. No, amb els col·legis, diguéssim, laics, no. Però no ho sé, però...
Són matèries de libre elecció, poden escollir-la o no escollir-la els alumnes.
Ja, però en una escola religiosa...
Sí, home, suposo que sí, en una escola religiosa, sí.
Sí. Doncs és això, és la... Bueno, aquesta noia que té aquesta vocació i aquesta voluntat, i després també és descriptiu la forma en què si entren al convent... per tot el que hem de passar, diguéssim, hi ha un procés, lògicament, no el primer dia ja es monja.
No, però està bastant resumit, aquesta part final...
Home,
no?
ara passaran 2 anys, home.
No. Bueno, doncs pues, potser vaig trobar una pel·lícula bastant equilibrada, no?, dins de que avui en dia, dins de el que tu dius, els pensaments de la jovent de la nostra societat semblen molt allunyats de lo que explica la pel·lícula, però té l'equilibri, la sensibilitat i és un
bueno,
cinema molt sutil, no?
I és a dir, pues això, si vols això, pues això...
A més, no es decanta, la directora no, i guionista, que és l'Auda Ruiz de Azúa, no es decanta per cap dels dos camins que hi ha dins de la història del pare o de la tia, no? Que també
bueno.
Hi ha... una certa tirantó entre ells per un tema particular.
Sí, però és
que
una altra cosa.
No? És una altra cosa i
però tal. És això, el pare en principi també diu, s'ho pren com... Bé. Però després, bueno, va mantenent la cosa, no? De que va en sèrio i que és això.
I la tia també té els seus problemes personals amb la parella o el...
Bueno, el marit, un moment
el marit,
diu
el nen,
el marit, sí.
També no està passant una... O sigui, passa un drama personal per ella mateixa, la seva relació familiar amb el germà i amb el marit, i a la vegada també està passant un drama per lo que veu que decideix fer la seva neboda, no?
Sí, perquè ella està bastant, clar, no, el no tindre mare i tal, bueno, està pues... bastant per la neboda, perquè la va buscar allà i sí. La porta amb el cotxe.
Una pel·lícula molt sutil, molt ben portada, i que sí, que aquesta puntuació que ha dit l'Agustí va estar
sí,
abans
està bé,
és
sí.
Bastant encertada, no? Un notable alt per aquesta Los Domingos. Que el títol seria, tu vas dir que eren les reunions familiars que hi ha a casa de l'àvia, no?
Suposo, perquè hi ha l'àvia i llavors, suposo que són els diumenges, es reuneix tota la família a dinar a casa de l'àvia, que és la que cuina, i bueno, clar, tenen una cuina molt gran i està tota la família, jo suposo que és això, los domingos són les reunions aquestes.
Aquí, a Catalunya es podria dir, els diumenges pollastres i braç de gitano. Que és el que es feia a la reunió. Sí.
Bueno, això és a Bilbao, perquè...
Això és al País Basc, a Bilbao.
No, a Bilbao, perquè li diu, són de Bilbao, i ell diu, sí, sí, de Bilbao de tota la vida, o sigui, sí, sí.
Bueno, doncs pues Los Domingos, recomanable, igual que la de Springsteen, ja portem dos.
Sí, que no estan malament.
Que hem parlat i que recomanem. Anem per la tercera, va.
Ara passarem a dos pel·lícules de terror. Primer, una seqüela que és Black Phone 2, seqüela de Black Phone.
No l'hem vist. Doncs
pues no l'hem vist, si jo... Crec recordar que sí que he vist la primera, que és sobre l'Ethan Hawke, no?
Sí.
Però no me'n recordo de la pel·lícula.
Bueno, aquí el raptor es vol vengar del Finn des de la seva tomba. Sí, bueno, seqüela. I després una nova adaptació, una pel·lícula de terror, una nova adaptació de Guillermo del Toro, Frankenstein.
Home,
bueno,
terror,
recordem, Guillermo terror. Del Toro va fer bastants pel·lícules al seu país i tal, però va ser el 2006 amb El laberinto del fauno, sí. Que es va donar a conèixer, no? Internacionalment. Després ha fet pel·lícules com La cumbre escarlata, La forma de l'aigua, que està molt
no,
bé.
No, ja havia fet El espinazo del diablo, que sí. També la va fer aquí a Espanya.
Però no va tindre tant de ressò.
No, no, però que ja l'havia fet a Espanya, sí, diguéssim.
Sí, sí, però El laberinto del fauno sí que li va donar molt
sí,
de nom.
Sí, El laberinto del fauno va guanyar l'Òscar, no? O diria... Sí o no?
Pues no ara... sé si aquesta o La forma de l'aigua, no sé.
La forma una... de l'aigua segur.
Segur.
Però aquesta seria en pel·lícula estrangera, La veritat del fauno, perquè, a veure, els actors eren espanyols, no sé si ho recordes.
Sí que ho recordo.
I per això, o sigui que jo no estic segura, no estic segura, però jo diria que sí, La veritat del fauno.
També ha fet un remake d'una pel·lícula de... terror, El callejón de las almas perdidas.
Sí, que estava bé i va passar totalment sense pena ni glòria.
Tres Oscars. Mejor fotografia, direcció artística
i el maquillatge.
I maquillatge.
Que eren els del DDT, els del Poble Nou.
Exacte.
I una adaptació de Pinocho, que va ser la seva anterior pel·lícula,
sí,
no?
Sí, sí, que era molt bo. Bueno, a mi em va agradar també el Pinocho,
Aquest Frankenstein de Guillermo del Toro el podríem descriure com desmesurat?
Totalment.
I avorrit?
Una mica, a mi se m'ha fet llarga la vida.
2 hores 30, bueno, 29
se m'ha fet una miqueta llarga, les coses com siguin, no avorrida del tot, però l'he trobat bastant llarga perquè es repeteix bastantes coses. Bueno, en principi traeix bastant la novel·la, perquè també veiem un pare maltractador que li pega el seu fill, cosa que la novel·la precisament és tot el contrari. Ell diu que els seus pares eren meravellosos i que va tenir una infància molt bonica, o sigui que jo no sé per què pots anar jo, perquè és que no té res a veure amb la novel·la. Això ja per començar, I després hi ha altres coses també, però bueno, és la història de sempre, el que passa que ja dic que... Bueno, és desmesurada, és tot a lo grande. Viuen en un palau, a la família. No és una casa, no, és un palau enorme, tot de criats. I els vestits de les dones són com de Sissi Emperatriz. Bueno, allà hi ha calés, suposo. O es fa amb...
Home, Netflix té calerons.
O es fa amb intel·ligència artificial, això ja no ho sé. Però, bueno, és una pel·lícula a lo grande. I bueno, és això, no sé, la música, a mi quasi et diria que el millor de la pel·lícula és la música. A mi m'agrada bastant, encara que ja han sentit per aquí
Crítiques bastant negatives.
Sí, crítiques negatives. Bueno,
a la pel·lícula i a la música.
A la pel·lícula i a la música, i bueno, hem estat... Bueno, clar, he parlat amb, només amb una persona, però t'hem dit que sí, que la música estava bé. El que passa que hi ha una versió anterior que per mi està molt millor.
Clar, el Frankenstein de Kenneth Branagh, que tot i que la crítica va ser bastant cruel en
bueno,
la pel·lícula, no?
Va ser una pel·lícula que...
Va ser una mica incompressa.
Va, bueno, no exactament un fracàs, però no va funcionar.
Sí.
No va funcionar. No va funcionar i és una llàstima perquè, bueno, a mi és una pel·lícula que jo l'he vist com 10 vegades o 15, no sé, l'he vist... Per això la tinc tan present. Ara fa molt temps que no l'he vist. Però quan la feien aquí la Filmos anava sempre a veure-la. I, clar, llavors per això la tinc tan present, la història, que és més la novel·la. I no és... A veure, que també era espectacular, perquè era una pel·lícula d'estudi. No sé si te'n recordes que estava el Coppola darrere.
Kenneth Branagh, Robert De Niro, Helena Bonham Carter, no, Patrick Doyle a la música...
Però dic que estava el Coppola darrere com a productor. Llavors també era una pel·lícula d'estudi, ojo. I també era, hi havia aquella escala famosa, però no és... No, clar, com aquesta, a més aquí hi ha molta sang, sempre estan amb la sang. I això també, no sé què vols que et digui.
Oscar Isaac, que és el doctor Frankenstein,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I el Jacob Elordi és el monstre.
El monstre, que és, bueno... És
que un... dius tu que sembla un superhéroe?
Sí, 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 sí. Sembla més que el monstre, sembla un superhéroe d'aquests de Marvel, sí, sí. Sí, perquè, bueno, té un...
Va repartint mastegots per...
No exactament. Ah. És més bo, és bo.
Ah, vale.
Sí, però té molta força i a més quan es fa una ferida o això s'ho cura i ja ho té curat, vull dir, no sé si això és tota la novel·la, em sembla que no, té una força impressionant i bueno, això sí, es carrega Tokiski que li vol fer alguna cosa, no? Clar, sí, això sí.
És curiós, no? En poc temps ha arribat el Dràcula del Luc Besson. No?
Però no ha arribat encara.
Encara no ha arribat a la cartellera, però arribarà d'aquí poc. I ara un Frankenstein, o sigui, aquests mites del terror, de tant en tant, fan noves
però
i noves versions.
Però aquesta molta por no fa.
No?
No.
És un puro espectacle, no, senyora?
Sí.
Molt bé. Això sí, es tindria que veure en pantalla de cinema.
Això sí, sí, sí. Això
perquè
sí.
Suposo que vista per Netflix...
El que no entenc, com es gasten tants diners i en una pel·lícula espectacular per passar-la a la tele.
Bueno, ho han fet. Hi ha moltes estrenes, algunes de les que arriben a les sales de cinema, poques, estan 2 setmanes als cinemes,
sí, però,
i després passen a,
però no són
a la plataforma.
Però no són pel·lícules així espectaculars, d'aquesta
no.
manera, perquè això és una pel·lícula per veure la pantalla gran.
Ja, ja.
Clar, perquè, escolta, ja et dic, és grandiloquent, és exagerat, és allà... És... I després per posar la pantalla petita, no ho entenc.
Bueno, avui en dia hi ha pantalles grans a les
cases.
Però
que no és el mateix. Mira,
no, no, ja, ja.
I a lo millor l'haguessin fet el Fenòmena, segur, perquè les de Netflix les feien el Fenòmena. I allà el Fenòmena, imagina't el que hagués sigut aquesta pel·lícula.
Devia impressionar molt més. Bueno, pues Frankenstein, Guillermo del Toro, irregular, podríem dir, aquesta nova versió.
Sí, sí, a veure, que no m'ha desagradat, però tampoc em quedaria al mig, ni m'ha desagradat ni m'ha acabat d'agradar, o sigui
és
bueno, hi havia gent que no li havia agradat,
sí.
També t'ho dic, o sigui, els comentaris que he sentit per allà, gent que no té això, que no els havia agradat gaire.
Bueno, el divendres llegirem les crítiques de La Vanguardia a veure què diuen. El dirigido també la comenten, però no sé si
sí.
l'havien vist.
Ah, sí.
El dirigido del darrer número.
L'Àngel Sala. I la posa bastant bé.
També?
Sí.
Bueno. Compreu, per cert, el darrer número de dirigido, perquè està dedicat al monogràfic al gran director Stanley Donen.
Està té... molt bé. A veure si podem parlar amb el Tomàs.
A veure
si
la setmana
fer,
que ve.
Li vull fer unes consideracions també. De...
I a més al Tomàs li agrada molt el Frankenstein de Kenneth Branagh.
Sí?
Sí?
Ah, doncs llavors ja...
Va fer aquells programes dobles, aquells llibrets
ah,
que
sí,
va fer...
Ah, sí, jo el tinc, sí, jo el tinc, jo el tinc.
Ara que escoltem musicalment parlant, Agustí? Doncs
pues Alexandre Desplat.
Vinga, la música, un dels temes de la banda sonora de Frankenstein.
Thank you.
I seguim aquí ja fent la recta final d'aquest programa Cinerama, repassant més estrenes.
Bueno, abans ens arriba una altra pel·lícula de terror que es diu The Home, a veure què tal. I ara anem a una comèdia que sé que has vist, que és Pequeños Calvarios, del Javier Polo Gandía, sí, amb el Pablo Molinero de protagonista. Digues.
Sí, és una pel·lícula coral, perquè són quatre històries diferents amb diversos actors i personatges que ens parlen de l'actualitat, dels calvaris que pot passar a la gent en general, siguin positius o siguin negatius, no? Tot s'ha centrat en un rellotger que és l'actor Pablo Molinero, que té un poder estrany, no? I un programa de ràdio que es diu Pequeños Calvarios. Llavors aquest rellotger escolta aquest programa on truca la gent i explica el problema que té a la seva vida o que la seva vida va força bé, no? I bueno, pues són aquestes quatre històries. A mi possiblement em va agradar una de les quatre, les altres, alguna d'elles, la primera, la vaig trobar bastant ridícula. El que és molt curiós perquè utilitza uns decorats en uns colors molt vius, uns colors a l'estil Almodóvar, per parlar d'alguna forma, d'aquestes tonalitats pastel, vermells, d'aquests forts, grocs, etc. És bastant curiós, no? Però bueno, ja dic que la història, una de les històries que protagonitza el Vito Sáenz, que és un home que reuneix amb els seus amics i que és hipocondríac, que sempre les està dient a ells que té una enfermedad, una malaltia i tal, i en aquell sopar on estan en un restaurant li es diu que sí, que li han descobert un tumor i que li queda poc temps de vida, no? I a partir d'aquestes reaccions dels companys, si s'ho creu o no, o s'ho prenen en sèrio o no, no? La primera història és una història d'una parella que la relació és bastant estranya i distant perquè ell estima molt el seu gos per sobre de la parella, no? Després també hi ha una altra història que és una professora de ioga molt tranquil·la, molt relaxada, com correspon a una professora de ioga, però que un bon dia arriba una veïna molt estrident, que fa molt soroll, crida, i llavors aquesta professora de mica en mica se'n va posant nerviosa.
Home, però no està tan malament la pel·lícula.
I la quarta història seria d'unes vacances en un càmping. Un home arriba en un rulot, on va cada any, sempre va al mateix càmping i sempre té la mateixa parcel·la, i a partir de llavors succeeix una situació diferent. Bueno, serien com petites històries fantàstiques, no?
No està tan malament.
Sí, explicada sí, però vista, a mi què vols que et digui, no?
Podria ser una sèrie de televisió, cada història un capítol.
Sí, seria com una d'aquelles del Narciso i Ibáñez Serrador, no? Històries...
Per no dormir.
Per no dormir o...
No ho veig tan malament.
Bueno, a mi no em va acabar de fer el pes, no sé, no. Però bueno, és el calvari que algú vulgui passar dins d'una sala, doncs aneu a veure aquesta Pequeños Calvarios.
A les 4 de la tarda en un cine a Barcelona. Segur.
No, perquè té un repartiment entre l'Arturo Valls, la Berta Vázquez, Andrea Duro, Pablo Molinero, Vito Sanz...
No sé ni qui són.
Actors espanyols. Conxita.
El repartiment està bé.
El repartiment està bé. I és un gran repartiment en la qual la gent, pues, bueno, i si no, pues, d'aquí un mes o cosa així estarà en alguna plataforma, segur que segur, no? I La nòvia cadàver, pues, què podem dir d'aquesta pel·lícula del Tim Burton?
Pues que els ninos es van fer al barri de la Porteta.
Molt bé.
Això, eh?
Sí, que fa poc estaven exposats a la Casa Seat, a la Diagonal, no?
Jo recordo quan es va fer Sitges, dius que fa 20 anys, doncs era així, que van fer una exposició també dels ninos i van vindre els dissenyadors, el Tim Burton, no, els dissenyadors, que són els germans Rangel, no? Que són de la Bordeta. I van estar allà i van fer una classe magistral. Ostres, 20 anys, fa molts anys. Sembla que sí, sempre no, ahir.
El temps passa.
I recordo d'això, no? Que, bueno, que van vindre i que van portar la Nina, que jo vaig fer fotos, van portar les nines, a la nòvia cadàver i tot això. I bueno, jo ho recordo amb... Bueno, bé...
Bueno, és una bona pel·lícula.
Sí, després recordo que es va estar a la Casablanca i la vaig tornar a anar a veure. O sigui, la vaig veure a Sitges i després la vaig veure a la Casablanca. I pues... sí, i a més ja saps que vaig fer broches i vaig fer merchandising fet per mi, de la Novia Cadàver, em va donar una mica fort en l'època. De com a vegin aquests de la Bordeta, em demanaran...
I per ser el Filmes Gran Via, que fan eventos, com es diu ara, de tant en tant, van fer un de tiburón, on hi havia un, la, el cap d'un tauró i la gent es feia fotos. No sé si és aquest cap de setmana o la setmana venent, va ve el professor, que no me'n recordo el nom de l'actor de Regreso al Futuro, ve a presentar alguna de les pel·lícules i m'han dit, que no sé si és veritat, que signarà fotografies, però que el preu que cobrarà per cada signatura...
Bueno, això ho feien a Sitges, el Darth Vader.
Sí, sí.
Sí, la
serà,
gent...
serà bastant elevat, no?
Bueno, quan venia el Darth Vader, que també deu fer 20 anys, perquè, escolta, ja passa el temps, eren 50 euros, eh?
Uh-huh. Bueno, també recomanar la setmana que ve, el 31 d'octubre, divendres...
Christopher Lloyd.
Christopher Lloyd, exactament.
Però si aquest pues home deu tindre 200 anys.
No, home.
Les últimes pel·lícules que va fer, jo vaig veure Nadie, aquella d'un que es posava, sí. La, feia de pare.
Sí, la Nadie 2 també sortia. Okay. Pues el 30 d'octubre, el proper divendres, ja sabeu, és la Castanyada, els Moniatos, el Moscatell, ara també l'han posat el nom de Halloween aquí, important tradicions dels Estats Units, o també una nova paraula que s'han inventat, Castawin, que dius, bueno, no. És la Castanyada, el 30 d'octubre, divendres, i al Palau de la Música, a les 8 del vespre, l'Orquestra Simfònica del Vallès, que sempre ens deleita cada any en concerts de música de cinema, ha triat en aquest cas música de cinema de terror. 31 d'octubre, divendres, Palau de la Música, a les 8, sonaran temes com el Frankenstein de Patrick Doyle, el Dràcula de Bocchet Killer, el Psicosis de Bernard Herrmann, el Halloween de John Carpenter, Beetlejuice de Danny Elfman, com Pesadilla antes de Navidad també, Tiburón, Alien, L'Exorcista, Poltergeist i una suite de la Profecia, que aquesta sí que dona por.
Això no t'ho perdràs tu per res del món.
A més té un narrador, el Salvador Vidal, i també hi ha imatges de les pel·lícules en les quals està tocant. Recomanem moltíssim aquest concert perquè és una orquestra que sona molt bé i dins de l'entorn del Palau de la Música. 31 d'octubre, 8 del vespre, i sonarà el tema de Frankenstein, de Patrick Doyle, en el qual avui tanquem Cinerama.
Ja es va fer, i és el mal que obrien el concert.
Pues d'aquí 7 dies tornem aquí a Eixample Barcelona Ràdio, que passeu bons dies i gaudiu de cinema, que hi ha bones pel·lícules aquest cap de setmana.